Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4, sona la sintonia de Ràdio Maricel i això és el temps de descompte dels dilluns, dilluns 10 de març de 2014. La crònica esportiva habitual dels dilluns a la sintonia de Ràdio Maricel que ens deixa futbolísticament parlant una important victòria de la Unió Esportiva Sitges, la que va aconseguir aquest passat dissabte a Aiguadols. 1-0 va guanyar el conjunt de Jordi Serra amb el Cubelles, un Cubelles que bé, ja es veia més o menys amb un puntet d'aquí d'Aiguadols quan un gol de Sergio Jiménez a 8 minuts del final doncs va propiciar aquests 3 punts que d'entrada són molt importants en aquesta jornada. Veurem si ho acabaran sent en un futur. En qualsevol cas, 3 punts, com els dèiem i ens reiterem, superimportants per al Sitges. I 2 punts, tenim aquella sensació que va perdre el Sobrense en el seu desplaçament al camp de la Fundació Leti Vilafranca. Tenia el partit pràcticament guanyat quan un gol desgraciat en pròpia porta d'Edgar a 3 minuts del final doncs va fer que el conjunt vilafranquí igualés el maig. Empat a 1 i bé, la cosa segueix més o menys igual. El Sobrense manté el liderat, però atenció perquè ara ja té només un punt el Molà i l'Olivella, que han guanyat en aquesta última jornada. Repassarem d'aquí uns momentets tot el gruix de la jornada futbolística. En bàsquet hem de parlar d'una nova victòria, la quarta consecutiva que aconsegueix el bàsquet Sitges, la que va aconseguir dissabte a la pista del Natació Sabadell per 51-74, un bàsquet Sitges que es consolida a la part alta de la classificació, continua segon i, bé, una miqueta el que deien divendres, es respiren certs aires descents en el si del vestidor. Repàs també a la jornada de bàsquet. En hoquei, la primera catalana a dia d'avui es veu una miqueta més lluny per al Club Patí Sitges. En ensopegada amb la casa dissabte passat, 5-6 va perdre el Club Patí Sitges davant el Valls. Podríem dir, i és un tòpic, no?, però és un petit pas enrere en aquest camí cap a l'ascens. La cosa, però, continua estant molt igualada. Queden poquetes jornades, tantes com 6, i encara no hi ha res decidit. Però repetim que la derrota de l'altre dia amb el Valls és un petit pas enrere en les aspiracions per pujar i per ser, com dèiem, l'any vinent a la primera catalana. Hem de parlar de rugbi. Finalment, el Rugbi Club Sitges va guanyar amb el Químics aquest passat dissabte a Santa Bàrbara i, per tant, el conjunt de Pedro Castilla jugarà la promoció d'ascens a la divisió d'honor B a principis del mes d'abril. Tot això, i, per cert, d'aquí us ho mateix també saludarem Àlex Muscat, campió d'Espanya de la classe fin, el regatista del Club Nàutic Garraf. 4 i 3, comencem. Quatre i set minuts de la tarda. Comencem ja a repassar tots els resultats futbolístics que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana post-carnaval. Veurem si haurà afectat massa o no. En qualsevol cas, comencem parlant de futbol base, de la victòria de la juvenil A de la Blanca Subur, que ahir rebia el Navarcles, el darrer classificat, tot i que va començar marcant el conjunt visitant. Al final, victòria del conjunt de David Porres per 4-1, que el manté una setmana més, una jornada més al capdavant de la classificació, amb 3 punts d'avantatge sobre el Manresa, que també va guanyar el seu partit. Comentem aquests i altres resultats en companyia de l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, victòria del juvenil A, 4-1, en principi, i després de l'ensurt inicial del gol del Navarcles, que va arribar bastant d'hora, doncs la Blanca es va refer i, sortosament, els 3 punts es van quedar amb el nou Pinsbens.
No, després la Blanca s'ha recordat de que havia de guanyar aquest partit.
Ja, clar, clar, tot i que era el cué.
I si no ha sigut més àmplia la golejada, ha sigut per la gran actuació del porter visitant. Uh-huh. fotut parades de verdader mèrit.
Molt bé.
Bueno, una setmana més, líder.
Una setmana més i que aguanti la tirada, com es diu en aquests casos.
Sí, mira, de moment hem aguantat el cop del carnaval.
Sí, que és molt, que és
cada
molt.
Cada any es mossega.
La Blanca, que per cert, torna a jugar a casa, el cap de setmana que ve. Sí. Seguim, Albert, més resultats.
Juvenil B, va ser Vilanova 1, Blanca Segur 3. Bona victòria del B sobre un A. Cadeta, Blanca 5, Vista Alegre 0. Clara golejada de la Blanca, que es va menjar el rival a base d'un bon joc. Cadet B, Sant Esteve de Sarrovires 3, Blanca Segur 1. Han perdut davant un A molt gran. Infantil A, Cubelles 0, Blanca Segur 4. Gran partit de l'A que ha borrat del camp els locals. Infantil B, Blanca Segur 2, Castelldefels 3. Després d'anar guanyant 2-0, la Blanca s'ha vingut a baix i a l'A del Castelldefels ens ha marcat 3 gols seguits. Infantil C, Atlètic Vilafranca 8, Blanca 0. Més potents en la força física ens han fet pols. A l'Evina, Barcelona de les 7, Blanca 3. No ha pogut la Blanca amb la força local. A l'Evin B, Castelldefels 0, Blanca Segur 2. Bona victòria al camp d'un gran rival. A l'Evin C, Blanca 2, Sant Cugat de Sagarriga 7. Descalabro local davant un fort A. A l'Evin D, Blanca Segur 7, Vilanova 3. Amb 0-2, li han vist les orelles al llop. Han despertat i han golejat bé. A l'Evine, Blanca Segur 13, Hortonenc 2. Bona golejada d'un equip que no perdona. Benjamin A, Unió Esportiva Sitges 1, Blanca 0. Derbi molt disputat i igualat. El Sitges ha marcat i la Blanca no. Benjamin B, Unió Esportiva Sitges 3, Blanca 2. Setmana nefasta a Aiguadols. S'han perdut els dos derbis. Benjamin C, Blanca Segur 3, Bàsquet d'Arboç 3. Empat bastant just per la vista al camp, encara que la Blanca ha tingut més ocasions per guanyar el partit. Benjamin D, Blanca Segur 12, Atlètic Prat 0. Gran golejada d'un equip que fa pols als rivals. Per últim, el campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, Remax 4, Òptic Holandesa 4, Pastisseria Serrarols Nin 1, Blau Sitges 8 i Hotel Palou 1, Construcciones Xeixo 3. I en Pitufos, Camping Sitges 4, Hotel Estela 5, Newton Informàtica 2, Begudes d'Ell 7 i Les Magnòlies 11, Restaurant Triana 2. Todo esto es lo que hay, hijo.
Que no és poc, com diem sempre.
Bueno.
Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per fer-nos de nou aquest repàs de marcadors. Que vagi molt bé, bona setmana.
Molt bé, igualment.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Quatre i 11, gairebé 4 i 12 minuts de la tarda. Més resultats futbolístics. Parlem ara de futbol femení, bàsicament per saber, per conèixer els resultats dels equips del Club de Futbol Sobrense, el primer equip, el sènior, que es va esgarrapar un puntet en la seva visita en el camp del Riudoms. Riudoms 2, Sobrense 2, gràcies als gols de Núria Cubillos i de Kènia Saura. El Sobrense, que segueix en una zona una miqueta perillosa, perquè és quart per la cua. En canvi, victòries aclaparadores de l'infantil cadet i del Benjamí Aleví, l'infantil cadet que va guanyar 1-18 al camp de l'Europa Sports Center, mentre que el Benjamí Aleví va guanyar 0-10 al camp del Sant Cugat Esport. I pendents també estàvem tots plegats del partit de rugbi que es va jugar aquest passat dissabte a Santa Bàrbara. Jugaven el Rugby Club Sitges i el Químic. Qui guanyés s'adjudicaria finalment la quarta posició a la primera estatal i, per tant, disputaria la promoció d'ascens a la divisió d'honor B, tot i que el cinquè, que finalment ha estat el Químic, després de perdre, com dèiem, dissabte a Santa Bàrbara, també tindrà dret a jugar una promoció d'ascens, tot i que haurà de superar dues eliminatòries. 32-24 va guanyar finalment el Rugby Club Sitges, per tant, el conjunt de Pedro Castilla, que disputarà amb aquesta promoció d'ascens a la divisió d'honor B. Ho farà davant l'últim classificat de divisió d'honor B, que hem anat allò a xafardejar, i és el Barcelona UC Ubae. No ha guanyat cap partit aquest conjunt de la divisió d'honor B, per tant, si no hi ha cap d'alta baix, serà, com dèiem, el rival del Rugby Club Sitges per disputar amb aquesta promoció d'ascens a la divisió d'honor B. Una promoció que es disputarà a principis del proper mes d'abril. El cap de setmana del 5 i 6 seria l'anada i el 12-13 la tornada. Encara no se sap si primer serà a Santa Bàrbara i després a Barcelona o a l'inrevés, però en qualsevol cas queda definit aquest maig de promoció d'ascens a la divisió d'honor B que disputarà, i així s'ho ha guanyat, el Rugby Club Sitges. Gairebé un quart de cinc de la tarda, abans de seguir repassant la jornada futbolística d'aquest darrer cap de setmana, ens permetran un petit parèntesi per parlar de vela i bàsicament per poder felicitar Àlex Muscat, regatista del Club Nàutic Garraf, que recentment s'ha proclamat campió d'Espanya de la classe fin d'aquest 2014. Àlex Muscat, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Revalides el títol?
Sí. A més, ha sigut molt... a l'espai de temps ha sigut molt curt, perquè vam fer l'altre campionat al novembre i ara aquest al febrer, i ha sigut quasi no podíem disfrutar d'un, que havíem de guanyar un altre.
Uh-huh. Un títol que ha arribat gràcies a la teva presència, a la teva participació en aquesta Setmana Olímpica Andaluza, en el 14è trofeu de Carnaval que es va disputar entre el 26 de febrer i el 2 de març a Cádiz, al Puerto de Santa Maria. Com va anar tot plegat?
La regata va estar molt bé, vam fer totes les regates que estaven plantejades, que eren 12, i la veritat és que al final vaig quedar una mica amb un sabor una mica dolç, perquè vaig anar al campionat segon, tercer, lluitant pel podi, llavors l'últim dia es va ajustar una mica a el que era el campionat d'Espanya i primer havíem de aconseguir el títol nacional i després intentar pujar al podi, que era l'objectiu principal, i només vaig poder aconseguir-ne un, que era el més important, i per això molt content, però també m'hagués agradat molt pujar al podi, la veritat.
Em vas quedar, com deies, molt a propet, només a 4 punts de fer podi. Suposo que és aquella sensació una miqueta agradolça, no? Vull dir, et quedes sense podi, però evidentment això ja et val per revalidar el títol.
Sí, és el que tu dius. L'objectiu principal era revalidar el títol i després intentar lluitar per al podi. Vam aconseguir fer les dues... O sigui, vam lluitar pel podi, no ho vam aconseguir, però el més important sí que ho vam arribar, i llavors molt content per això, però sempre vol una miqueta més, i aquesta miqueta més era el pòdium, que no va poder ser aquesta vegada.
Bé, en qualsevol cas, revalides el títol de campió d'Espanya, com dèiem, de la classe fin. Per aquells que no ho sàpiguen, bé, l'Àlex és regatista del Club Nàutic Garraf, és top 15 al rànquing mundial de la classe fin, i compta doncs amb un palmarès extraordinari, formant part, a més, de l'equip olímpic de Londres l'any 2012 en la classe fin, i a Pequín el 2008 en la classe Laser Standard. Per tant, Àlex, estem parlant d'un currículum, déu-n'hi-do, impressionant, eh?
Bueno, no sé, sempre ha sigut anar treballant i sense pensar en aquest currículum, sempre divertint-me, fent el que més m'agrada i treballant dur, i a poc els èxits van sortint i es va fent gran, i esperem que segueixi fent gran.
Fa molts anys que t'hi dediques, Àlex?
Sí, de fet, des que era jovenet, que vaig començar amb Optimist, que tenia uns 5 anys, que vaig començar a navegar, i a poc em vaig decidir en el món de les regates i fins ara, i espero que duri per molts anys més.
Parla'ns una miqueta de la classe fin. Quines particularitats té?
Home, la classe fin és una classe on els tripulants han de... Bueno, a fet és la classe per, diguéssim, pels gordets. Que tots els tripulants pesen entre 95 i 100 quilos, i llavors també és de les classes individuals, és el barco més gros, que la vela té uns 10 metres quadrats, i a part de ser grossos, requereix també una preparació física molt intensa per poder aguantar el barco i després per poder remar, diguéssim, perquè a partir d'un vent tenim una regla que és rem lliure, llavors és com si et deixessin fer trampes i poguessis remar i aprofitar el vent de la millor manera possible.
Mm-hmm. Àlex, queden, com aquell qui diu, 2 anys mal comptats per intentar ser als Jocs Olímpics de Rio. Com ho veus?
Home, la veritat és que sembla que estaran bé. Portem guanyant el Campionat d'Espanya 2 anys consecutius i en el rànquing nacional vam guanyar, no sobradament, però sí una certa avantatge. L'únic que la gent que ve per darrere està apretant fort i hem de seguir nosaltres treballant al nostre ritme i no mirar els espanyols, sinó mirar la resta del món per poder ser dels millors, perquè també hi ha processos de selecció del país i tot, i que són molt exigents, i els hem de complir. Així que tot és treballar per intentar ser allà a Rio el 2017, a l'estiu.
Opcions? Hi són, evidentment hi són.
Sí.
Moltes, poques... pregunto això, Àlex, perquè fa poquet vam tenir l'ocasió de parlar amb el teu company, amb el Toni Ribas, i bé, en el seu cas, en el cas de Nacra 17, formant parella amb la Laia Tutzó, ens va dir que, home, que la cosa estava complicada, però que evidentment lluitaria fins al final per tractar de ser els jocs. En el teu cas, Àlex?
Home, sempre està complicat, perquè aquí a l'esport de la vela només pot anar un per país i per categoria.
Sí.
Llavors, clar, tota la gent que amb la que lluitem són els millors del país. I la veritat és que en aquest moment, si fossin ara, a la meva classe ja aniria jo. Però encara queden 2 anys i són 2 anys durs de treball i en principi tenim bastantes possibilitats, però mai, fins que no estigui tot al sac i ben lligat no es pot dir res, no es pot dir blat, no? Llavors, l'únic que podem fer és treballar, seguir treballant, que ho estem fent molt bé, amb l'ajuda del club i d'alguns petits patrocinadors i seguir així.
En qualsevol cas, Àlex, bé, no serien els teus primers jocs, com dèiem, ja has participat a Londres i a Pequín. Disputar uns jocs és, evidentment, els esportistes sempre ho comenteu, no? És el màxim, no?
Sí, bueno, de fet, jo, o sigui, als jocs al final no els he arribat a... O sigui, jo sempre he fet la selecció
sí.
I sempre m'he quedat segon, amb la qual cosa que aquests serien els meus primers jocs.
Ja.
O sigui, jo sempre m'he quedat a les portes i sempre doncs, els he vist des de la barrera,
ja.
Però espero que aquest cop canvi i que l'objectiu es compleixi. Mm-hmm.
Doncs així sigui, Àlex, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, moltíssimes felicitats de nou i bé, com deies, a seguir treballant per intentar ser a Rio l'any 2016, que vagi molt bé.
Allà estarem, espero, i ho podrem parlar aquí a la ràdio.
Doncs així ho esperem. Àlex, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sort, adéu-siau.
Merci.
Quatre i 21 minuts de la tarda amb Àlex Muscat, regatista del Club Nàutic Garraf, campió d'Espanya en 2014 de la classe fin i, com es deia ell mateix, amb opcions serioses, però cal seguir treballant perquè fins al 2016 encara queden doncs, unes quantes competicions per endavant per tractar de ser als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Deixem la vela, recuperem el fil de l'actualitat futbolística. Hem de repassar, hem de fer crònica de la jornada número 23, tant a segona com a tercera catalana. Evidentment, especial atenció a la victòria del Sitges 1-0 davant el Cubelles i l'empat a 1 del Sobrense al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Segona catalana, grup tercer amb els marcadors que ens deixa aquesta 23a jornada. Gornal 3, La Múnia 1, Olímpic Can Fatjó 7, Sant Esteve Sarrovires 1, Penya Unió Màlaga 1, Sant Joan Despí 3, Júnior 2, Espluguenc 1, Unificació Bellvitge 3, Sant Cugat 2, Sitges 1, Cubelles 0, Joventut Prat 1, Vegas 3, Canvi de Let 0, Joventut 25 de Setembre 0 i Moja 3, Sant Ildefons 2. És a dir, van punxar líder i segon classificat. El Sant Ildefons, malgrat tot, continua mantenint la primera posició, liderat amb 56 punts, a 7 té el 25 de setembre amb 49, 47 per Canvi de Let, 43 per Júnior, Olímpic Can Fatjó i Unificació Bellvitge, 38 per Espluguenc, 33 per Sant Joan d'Espí, el Moges Nové amb 31, 30 per Sant Cugat, 26 per Penya Unió Màlaga, 24 punts suma el Gornal, 23 el Joventut Prat i el Sitges, que ja l'ha atrapat, el Sitges que és 14, 20 per Begues i tanquen la classificació. La Muni amb 19, 17 per Sant Esteve, Sarrovires i Cubelles, una setmana més cué amb 16. I una bona dada que em comentava el Toni ara fa uns moments. El Sitges pràcticament ha sumat més punts en aquestes 6 primeres jornades de la segona volta que pràcticament en tota la primera. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Va sumar el Sitges a la primera? Jo diria 13.
12.
12 punts?
12.
I ara ja en porta?
11.
11.
Uh-huh. El Sitges ja porta jugat 6 jornades de la segona volta, de los possibles 18 punts ha aconseguit 11.
Ha aconseguit 11. Per tant, sí, sí, els números surten fàcils, eh? De 17 jornades fas 12 punts i amb 6 en fas 11. Uh-huh. Per tant, bons números per començar aquesta segona volta que ens fan veure la llum a tots plegats.
Sí, molt bons números perquè queden 33 punts en joc. Queden molts punts en joc i a més el calendari dels Sitges és bo. Jo penso que la recta final dels Sitges té un calendari bo, que si el Sitges continua amb aquesta motivació i aquesta actitud d'aquesta segona volta, doncs si ho preveu que tindrem bon camí, un camí bo, i que cada vegada es comença a veure la llum de la possible salvació.
De la possible salvació, Victòria superimportant dissabte a Cubelles. Parlàvem gairebé de final que tenia els Sitges.
És que era una final, és una final més, i la setmana que ve té
una altra més.
Serà una, però és que serà molt bo el fet de que si el Sitges és capaç de guanyar el camp del Vegas, doncs farà boníssim els 3 punts, perquè a més se carregarà dos rivals directes i això és molt important en aquesta recta final ja del campionat. A més, si tu sumes a Vegas i Gornal doncs no suma, doncs pots, i el Gornal va fora, pots aconseguir doncs fins i tot ja sobrepassar Gornal i el Gornal té que venir aquí.
Compte amb el Vegas, que també sembla que s'està recuperant, perquè ja va aconseguir carregar-se el Sant Ildefons el dia que el Sitges guanyava Sant Joan d'Espí i ve de guanyar 1-3 amb el Joventut Prat.
Sí, el que passa que el que dona la sensació que va cap a darrere és el Joventut Prat, no? Joventut Prat, que jo lo vaig veure a Cubelles, que va fer el que va poder, tampoc es veu tan mal equip, el que passa que és un equip, és allò de les dinàmiques, molta gent no creu les dinàmiques, però quan agafes aquestes dinàmiques negatives, doncs costa molt sortir.
Déu hi ajuda.
I és el que li està passant al Joventut Prat. Va agafar un respir, va començar a golejar fins i tot, però després ha caigut una altra vegada al xac. I el bo és això, continuar bastant regular i tirar endavant, sigui empatant, sigui sobretot assegurar els punts de casa i mostrar-se com els Sitges, tenint en compte que els Sitges en aquesta segona volta, doncs a fora encara no sap el que és perdre, i això és molt bo.
És molt bo, són números per l'esperança. Victòria, com dèiem, superimportant dissabte passat a Aiguadols davant el Cubelles, que es va decidir doncs amb un únic gol, el que feia Sergio Ximénez al minut 82, un maig igualat en línies generals, un Sitges que va sortir, això sí, disposat ja a buscar la porteria del Cubella, sobretot amb accions per banda, aprofitant la velocitat d'homes com Rubén Cortés, com Sergio Ximénez, mentre que el Cubelles, sense arribar a crear massa perill, bé, algun ensurt va donar a la primera meitat, sobretot amb el llançament d'alguna falta lateral. L'ocasió més clara, però, de la primera meitat la va tenir el Sitges amb una pilota molt ben lluitada per Nico, que es va fer un fart de lluitar a la part del davant, amb la defensa del Cubelles, un Nico que ve amb una rematada de cap, aprofitant una indecisió entre la defensa i el porter, va estar a punt de marcar. Primera part que acabava sense gols. La tònica tampoc va canviar massa a la represa, a mesura que anaven passant els minuts. Un tenia aquella sensació que el primer que aconseguís marcar s'enduria amb el gat a l'aigua. Els dos tècnics van començar també a moure banquetes, per exemple, bé, la presència destacada del Tete, que va entrar al minut 55. Es confia molt, sobretot, en el Tete, en el golejador del Cubelles. Juanma Morlà, que per cert va haver de dirigir l'equip des de la grada perquè estava sancionat, mentre que els Sitges centraven doncs homes com Vinyola, com Jaume Jordi, per intentar també donar un altre aire a l'equip. Al minut 81 arriba el que creiem que és la jugada clau. El Cubelles va tenir la seva millor ocasió, molt ben resolta, gran intervenció de Roger Cabezas, i del que és el possible 0-1 es passa a l'1-0. Pilota ràpida cap a Sergio Jiménez a la banda esquerra i aquest d'un xut creuat molt ajustat, picant la pilota al pal, aconsegueix aquest 1-0. A partir d'aquí, doncs, minuts finals d'una certa angoixa perquè el Covelles ja va dir de perdidos al Rio, anem a l'atac, i bé, encara va tenir alguna que altra aproximació perillosa a la porteria de Roger Cabezas, però finalment, Toni, aquest gol del Sergio li va valer les Sitges per sumar, repetim, 3 punts claus, esperem que ho siguin.
Molt claus, perquè de moment et treus un rival de sobre, si arriba a guanyar el Cubelles, doncs fins i tot el gol a baratge ho tens en contra, i si arriba a empatar el Sitges, fins i tot el gol a baratge ho tens
en contra. Sí senyor, recordem que el Cubelles també va guanyar
1-0 allà, sí. No? Doncs el Sitges va fer bo això de guanyar per la mínima, però guanyar, el més important són els 3 punts, i aquest Sitges doncs ara respira una miqueta, i clar, no és el mateix, ara l'actitud és una altra, i a més, doncs veient el que comencem a veure, que guanya, que porta partits a fora i no sap el que és perdre, que cada vegada que va a jugar a fora, doncs tens aquella esperança, sí, no, sí, de que el Sitges podrà treure quelcom.
Sabeu millor el Sitges fora que a casa.
Sí.
Quan dic millor, em refereixo que l'equip se'l veu més confiat, més suelto, més dinàmic. No sabem ben bé per què. Li vam preguntar amb el Jordi, ara ho escoltaran, ell deia que bé, probablement doncs, les mides del camp tampoc ajuden massa en aquest sentit. No? En qualsevol cas, bé, aquesta segona volta, fora de casa, doncs, gairebé perfecta, mm-hmm, traient molt bons resultats, i això és el que compta hores d'ara. Jordi Serra, evidentment, satisfet per aquesta victòria, que ell entenia doncs, superimportant també.
Bueno, sí, ha sigut important perquè ha sigut un partit molt intens, jugat de tu a tu amb dos equips que estem necessitats de victòries. Ells estaven més necessitats que nosaltres, però la primera part m'ha donat la sensació que es conformaven amb l'empat. A la segona part encara apareixen més els nervis i la tensió, no? Molt similar al partit de l'Espluguen, amb la diferència que el Cubelles és menys físic. I bueno, jo els he dit aquesta setmana, l'únic que els he dit, que juguéssim amb calma, que no es repetís les accions que ens van passar contra l'Espluguen, que vam pecar de no tenir la pilota, precipitar-nos, però bueno, parles i se presenten els partits com se presenten, no? Perquè estàs nerviós, que mires el marcador, queda menys, se't va tirant el temps a sobre, i bueno, el partit no ha sigut molt, molt maco, però els hem donat una mica la mateixa medicina que vam rebre nosaltres allà, i jo crec que amb el Cubelles aquest resultat li farà mal, perquè si hagués perdut 5-0 igual li hagués fet menys mal, no? Un 1-0 amb un partit que han jugat de poder a poder és dolorós, però bueno, felicitar-los perquè els nanos del Cubelles han fet un partit molt, molt seriós, i felicitar els meus jugadors perquè també ho han fet i han guanyat justament.
Més enllà del rival d'avui, Jordi, tenim aquella sensació que l'equip juga més nerviós aquí a casa que no fora. Fora se'l veu més suelto, com es diu.
Sí, també pot ser per una mica per les dimensions del camp, eh? Vull dir, a part són partits molt intensos, que la gent hi va molt, hi ha menys espais per fer. El camp del Sant Cugat, sense ser molt més gran, ja es va veure alguna jugada més, la contra del Nico, que li dona mal Sergito, aquesta aquí no es pot fer perquè pràcticament no hi ha espai. I ha sigut molt important avui l'entrada del Vinyola. El Vinyola ha aguantat bé la pilota, és un jugador que necessita menys espais, que en toca molt bé amb el cap, obre molt bé els espais, i ha sigut molt important que el juntéssim amb el Nico. Ha sigut un canvi que anava a fer un, i ha decidit mantindre el Nico, i bueno, ens ha sortit prou bé i hem guanyat, no? Hem guanyat els jugadors que ho han donat tot, com ho donen cada entrenament.
El futbol, del 0-1, perquè ells han tingut, tot s'ha de dir,
sí.
a l'1-0.
Sí, és cert, ells han tingut el 0-1, nosaltres tot seguit hem tingut també una de l'Òscar passat fregant el pal. Ha sigut un partit que anava, perquè no, de camí del 0-0, com el dia de l'Espluguen, que era un partit que era de 0-0, però bueno, s'ha decidit amb una acció brillant del Sergito, que per fi ha xutat, després de recalcar-li entreno, practicar xuts ahir, xuts, i tothom digue-li a la banqueta, però xuta, i al final ha xutat i ha fet un gol molt bonic, que ens ha valgut els 3 punts, però bueno, no serveix de salvació, ni molt menys serveix per encarar el partit del Vegas amb més tranquil·litat, que juguem a fora, que és un camp més gran, i que, bueno, que el Vegas, ojo, que no perd partits per golejada, és un equip que encaixa molts gols, i és un equip que el que passa que té el problema com nosaltres, que marca molt pocs. Serà un partit molt complicat, però anirem a treure 3 punts, que fora de casa se'ns està donant el futbol una miqueta millor com a joc. Vull dir, aquí potser guanyem un partit sense jugar tan bé, però fora juguem millor, vosaltres ja ho veieu.
Et feia por aquest partit, Jordi?
Ja ho deia el Nico i ho deia jo, perquè la frase que va treure el Nico l'altre dia, ahir el divendres a la ràdio parlant amb vosaltres, és: el partido más difícil era el del sábado pasado, ¿no? El domingo, que hi havia carnaval, és una setmana molt difícil, els jugadors són amateurs, tenen dret a passar-s'ho bé, hi ha algun sobreaccés de passar-s'ho bé, però bueno, hem entrenat 4 dies, dilluns, dimecres, dijous i divendres, sense donar molta intensitat, perquè la intensitat s'ha de donar aquesta setmana, però els nanos han complert i estic molt content amb tots, des del primer l'últim, des del Roger fins al Lolo i els que estaven a la grada, els juvenils, i bueno, ara anirem a sopar tots plegats i a riure una miqueta, que es tracta de fer equip.
Bé, com deies, Jordi, la setmana que ve Vegas és un partit tan o més important que el que heu jugat avui. Seria bo que l'equip sumés 3 punts més. No és ni de montar-los a afegir pressió, ho dic perquè després venen 2 partits teòricament que no són de la Lliga dels Sitges, i permeten l'expressió.
Sí, correcte, no? Ja ho parlàveu també molt correctament l'altre dia. Joventut 25, que és un equip que ens va fotre un bany, senzillament ens va fotre un bany, sobretot a la segona part. Sant Ildefons, que aquí va guanyar d'aquella manera.
No dic amb això que els Sitges els pugui guanyar, eh?
No, els guanyarem, segur. Estic segur que crec cegament amb el meu equip. Fins i tot crec que el camp del Sant Ildefons, jo crec que ells estaran més pressionats que nosaltres en aquell moment, perquè ells es jugaran a venga, nos vamos, no nos vamos, o ja sentenciamos. I també hi ha nervis, per guanyar la Lliga. Bueno, fet el Sant Mauro i el Sitges l'any passat.
Sí.
Podem aprofitar, però bueno, no anem a pensar més enllà del Vegas. Si aconseguim 3 punts contra el Vegas i després ve aquí a casa, si no m'equivoco, el Joventut, també podem anar amb més calma al camp del Sant Ildefons, que, bueno, sorpreses n'hi ha sempre, no? Vull dir, mira, avui mateix n'hi ha hagut una a la Lliga de Primera Divisió amb el Barça. Vull dir, nosaltres som capaços de guanyar tot arreu, jo crec cegament amb aquest equip.
Bé, doncs, les manifestacions de Jordi Serra, aquí, per cert, tindrem ocasió de saludar aquest dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Vegas, Toni.
Sí, Vegas.
Vegas, 25 de setembre, Sant Ildefons.
Sí.
Jo li deia al Toni, així, amb la boca petita, eh? Crec que el Sitges està més en disposició de guanyar Sant Ildefons que no aquí amb el 25 de setembre.
Sí, jo també, perquè té
és
més...
una sensació equivocada molt probablement, no? Però, no, però...
té més dificultats aquí per guanyar els partits.
I també amb una mica de trampa, perquè evidentment tu et bases amb els partits de la primera volta. Clar, que deia el Jordi, ens fumen un bany el 25 de setembre.
Segona part,
sobretot. I aquí el Sant Ildefons va guanyar 1-2 en un partit polèmic, que el Sitges se li anula un gol que encara no sabem ben bé per què, però en qualsevol cas, repeteixo, potser sí, hi ha una mica de trampa, no?, en aquesta sensació que un té, però bé, primer Vegas, després ja pararem del 25 de setembre.
Sí, és molt important el partit de Vegas, primer per això, no?, perquè és el proper rival i cal anar, com diu els entrenadors, molta vegada partit a partit.
Sí, el tòpic és més tòpic que mai, però, sí, però més real que mai. També.
Exacte, més acertat, no?
Sí.
Partit a partit, i doncs, però jo torno a repetir el mateix, a mi el Sitges a Can Contrari, doncs, lo veig més perquè pressiona, jo no sé el per què, però pressiona més, no deixa conduir la pilota al rival, i se sent més còmode. Aquí dona la sensació que el Sitges no està del tot còmode i li costa molt guanyar els partits. Aquesta és la meva sensació.
Sí.
I que duri, no? Perquè jo prefereixo, doncs, que faci millors partits fora, que aquests punts tenen més valor, tot i que són el mateix, però tenen més valor.
Sí, tenen el valor, no sé si dir doble, però en qualsevol cas, es tracta d'anar puntuant fora també,
clar,
en la mesura possible.
I què passa? Que això t'ajuda a motivar-te que aquí, doncs, lo donis tot per guanyar. I per això els 3 punts que va guanyar amb el Cubelles, jo penso que són molt, molt, molt importants.
Doncs pas a pas, setmana per endavant per preparar el partit de Vegas, que serà diumenge a partir de les 12 del migdia. 4:37. I vinga, deixem la segona per repassar ja rapidet la tercera catalana, grup 12, els marcadors que ens deixa aquesta jornada. D'entrada tenim un partit suspès, es veu que ve una miqueta de Després, i clar, en el partit entre el Carme i el Sant Cugat Sesgarrigues, el base Espirall 1, Son Pere Molanta 2, el base Vilanova 0, Sant Sadurní Atlètic 1, el Fundació Atlètic Vilafranca 1, Sobrense 1, la Roquetes 3, Penya Jove 2, Capellades 2, Riudebitlles 0, la Granada 3, Òdena 1, Olivella 1, Quintinenc 0 i Ribes 3, Montserrat Igualada 2. Malgrat haver cedit 2 punts a Vilafranca, el Sobrense continua liderant la classificació, 53 punts, però té a només un el Sant Pere Molanta i l'Olivella, sumant tots dos, 52. Ja bastant més allunyat, l'Òdena 43, 42 per les Roquetes, 36 per Ribes, 36 punts també per Fundació Atlètic Vilafranca, 34 per base Espirall, 33 per la Granada, 29 per base Vilanova, 25 per Montserrat Igualada i Carme, 23 per Sant Cugat Sesgarrigues, 23 punts també per Penya Jove. El Sant Sadurní Atlètic és quart per la cua amb 21 punts i tanquen la classificació amb 17 punts al Capellades, amb 17 punts també al Riudebitlles i al Quintinenc amb 12. Pregunta amb allò clara i concisa. El Sobrense va guanyar un punt o en va perdre dos?
No, jo diria que va perdre dos. Jo diria que va perdre dos, jo i els que van veure el partit, perquè doncs, el Sobrense va ser superior a la Fundació Atlètic Vilafranca. Sobrense no va jugar un gran partit, però jo penso que doncs, va controlar molt bé el partit i va saber doncs, portar a la Fundació on tenia que portar-lo. El que passa doncs, que el Sobrense, doncs, torno a repetir el mateix, va fer bo aquest tòpic que es diu que el que perdona ho acaba pagant. Mm-hmm. El Sobrense va perdonar i de fet al minut 22, en una jugada d'aquestes clàssiques i típiques del seu lateral, del Minga, treu la pilota un nau, pilota de fora
de banda.
De fora de banda, allà està el cap d'Alberto i marca el 0-1. A partir d'aquí, doncs, el Sobrense té una jugada clau, per mi al minut 40, una pilota al pal de Limón, que si entra aquella pilota és el 0-2, te'n vas al descans i pràcticament mates el partit. No ho mates, comença la segona part, de nou té una gran jugada Didac, sol davant del porter, el porter la toca, l'envia a corna, al 62, una altra jugada clau, una pilota al travesser de Limón. Tu imagina, marques el 62 tal com estava controlant.
Sí, sí, m'estàs parlant, Toni, d'ocasions clares.
Clares del Sobrense i tal com estava
controlant. Per anar 0-3-0-4.
El partit, doncs, és que ells no arribaven. I, de fet, també la clara ocasió té al minut 70-72, abans de la lesió del Huete, doncs Limón se queda sol davant de porter, però eleva massa la pilota i se'n va per sobre del travesser. A partir d'aquí arriba la lesió del Huete, una caïda desafortunada. Jo penso que fins i tot al jugador, al defensa, li tenien que haver mostrat, o al migcampista, la groga, perquè per mi li fa el llit al Huete. El Huete cau malament, ja al moment que un veu com cau el Huete ja veu que la lesió, a més el crit que va donar no és normal del Huete, van veure que la lesió era important. No sabem, és la cama dreta, el genoll de la cama dreta, veurem, avui tenia que anar als Camils, veurem com és, però tot pinta que la lesió
és important.
És important. Esperem que no.
Esperem que no, sí, toquem fusta.
I bé, al minut 88, en una falta, no, perdó, al minut 83, en una falta gairebé del mig del camp, d'ells, a favor d'ells, jo penso que una falta tonta que no se tenia que haver fet, però es fa la falta, la treuen molt bé, la vol refusar l'Edgar i li canvia la direcció a la pilota, al porter, a Toni Santos, que sortia i doncs marca l'empat a 1. Els dos gols lo fa el Sobrense, un Fundació Atlètic Vilafranca que no havia arribat cap cop a la porteria del Sobrense i acaba empatant un partit que ni ells no pensaven mai.
En qualsevol cas, un punt que, bé, no deixa de ser un punt que suma perquè el Sobrense, com dèiem, aconsegueix una setmana més mantenir-se al capdavant de la classificació. Valoració, per tant, del maig i, bé, aquesta sensació potser agradolça que tenien tots els que estaven a Vilafranca, sobretot els de l'expedició del Sobrense, d'haver perdut aquests 2 punts. Jo sóc Julián.
Sí, bueno, tu ho has dit, la Fundació ha arribat crec que 0 cops, bueno, l'últim córner han tingut del perill ells i bueno, ens hem fet nosaltres el gol. Bueno, això són coses que entren dintre del futbol. Hem tingut per fer el 0-2 en una jugada del Limón que s'ha quedat davant del porter sol, no l'hem fet, i quan perdones, pues a vegades diuen això, que quan perdones al final acabes pagant. Mira, avui ens ha tornat a tocar creu. ja és el tercer cop aquest any que ens marquen els últims instants. Bueno, portem 3-1, tres vegades en contra, una a favor el dia de la Granada. Bueno, aviam si d'aquí a fin de temporada tenim més fortuna en aquestes petites, en aquests minuts finals, que a vegades, bueno, no estem encertats en determinades accions del partit, però bueno.
Bueno, més que res perquè n'hi ha molt de nervis, ells estaven apretant, buscaven, doncs, el que ha passat, una jugada d'aquestes, però l'equip estava reforçat, estava bé, estava aguantant bé, estava sortint bastant bé, el que passa que, clar, ha sigut una jugada de molt mala fortuna, no?
No, jo crec que el Sobrens ha estat en tot el partit seriós, el que passa és que, bueno, quan tens un equip d'aquests, pues que fins l'últim minut vol donar la cara i, bueno, i ho fan per activa o per passiva, doncs, bueno, passa el que ha passat. Jo crec que no ens hem desconcentrat, avui ha sigut mala fortuna, o sigui, l'Edgar l'ha rebutjat i ha sigut de mala sort que l'he pillat en contrapeu al porter, però bueno, que es veia venir, es veia venir perquè, bueno, quan tens un joc així tan trabat i només les faltes són per un costat quan tu tens la pilota, és que jo el que em demanaria és que les persones que porten el partit, o sigui els àrbitres, pensessin qui porta la possessió de la pilota i a qui li treuen les targetes. Avui jo em quedo molt amoïnat i preocupat de com ens tracten els col·legiats, perquè el Sobrens no ha donat, bueno, sí, potser ha donat una patada i portem, jo què sé, 6 o 7 targetes. Ei, a l'Edgar l'han posat avui, pobre xaval, molt aguet, potser Déu no vulgui, però potser li han fet alguna cosa al genoll i no, ni targeta ni falta, no sé, no acabo d'entendre la manera de tractar-nos en aquest sentit, però bueno, que és el que hi ha, estem a tercera catalana i tenim àrbitres de tercera catalana.
Quina llàstima de dos pilotes al pal, el travesser i el pal, Doncs clar, tu entren aquestes dues pilotes i tot això que estem parlant ara, doncs segurament ni ho parlem, no?
No, aviam, el primer que et dic és que és un punt, vale? Hem tret un punt que ningú ens deia que era fàcil puntuar aquí i nosaltres hem puntuat. Altres equips han perdut aquí o no han puntuat. Llavors, a partir d'aquí hem d'analitzar els perquès ens hem tirat cap enrere en algun moment. Bueno, potser en algun moment ens ha faltat aquest pas endavant de voler apretar i voler anar pel segon gol. Potser en algun moment ha passat això, però jo no pensaria en que hem fallat o no hem fallat. Òbviament ho hem fet, però hem d'intentar mirar positivament. Sobretot si continua sense perdre, és un punt més i una jornada menys.
Entens l'actitud? Jo sé que tothom vol guanyar, però tu entens l'actitud de la Fundació Atlètic Vilafranca? Semblava que s'estava jugant la Lliga més que el Sobrens.
Jo he vingut aquí molts cops i sempre em passa el mateix aquí. És una gent que no vol perdre i ells juguen les seves armes i el Penedès no és com el Garraf. Nosaltres al Garraf volem guanyar del Garraf i aquí es volen ajudar els del Penedès. Ells volien guanyar per activa o per passiva. Ells tenien molt clavat que ahir allà els vam guanyar, els vam guanyar bé, i això ho tenien molt present i volien guanyar el líder. És que això està claríssim, ens passarà d'aquí al final de temporada si som líders. Tothom voldrà guanyar el líder. És el que ens toca, la pressió aquesta que ens toca portar. Entenc o no entenc? No entenc comentaris que s'han dit. Com això de pujareu per tornar a baixar. Bueno, doncs si pujarem per tornar a baixar, continuarem sent els Sobrens i superhumils i una colla d'amics que ve aquí i ha intentat guanyar. Però comentaris que em sobren. I més quan un jugador està potser amb el genoll trencat.
Bé, doncs això és el que comentava el míster, el Josu, aquests comentaris que ell va escoltar sobre, bé, sí, pujareu probablement, però tornareu a baixar. Bé, en qualsevol cas, la gent que digui el que vulgui. Ara, Toni, potser hem d'estar preocupats per la lesió de l'Albert, del Huete, que sigui el menys important possible, almenys bé, de menys durada possible, i a pensar en el Base Vilanova, que per cert el partit jugarà a Aiguadols no a la tarda, un quart d'una del migdia.
Sí, sí.
Aprofitant que l'equip femení, el primer equip femení, doncs no té jornada, i bé, perquè no hi hagi també coincidència amb el partit que jugarà el Barça diumenge a la tarda a partir de les 5 amb l'Osasuna, bé, es vol provar a veure si al migdia també una miqueta la gent respon un palet més.
Sí, sí, aquesta ha sigut, de fet és per això, no? Perquè no juguen aquest partit i perquè doncs, també volen provar a veure si a aquesta hora doncs, n'hi ha més gent que va al futbol a veure el partit. Uh-huh. No sé, jo estic molt acostumat a que el Sobrense juga a les 5 de la tarda,
sí,
i m'imagino que la gent del Sobrense doncs, està acostumat com un servidor. No?
Doncs veurem si el públic en qualsevol cas respon a aquest nou horari excepcionalment, repetim,
sí,
serà
sí.
Aquest diumenge,
aquest diumenge
amb el Base Vilanova. El partit jugarà a un quart d'una i no a les 5. 4:48, vinga, que encara hem de parlar de bàsquet i d'hoquei. I si parlem de bàsquet, hem de parlar doncs, d'una nova victòria. Atenció, la quarta consecutiva que aconsegueix el primer equip del bàsquet Sitges, que va guanyar dissabte a la tarda per 51-74 a la pista del Club Natació Sabadell. Atenció, perquè amb el triomf de dissabte, l'equip ja certifica matemàticament la salvació, és a dir, no s'ha de patir per aquest aspecte. El bàsquet Sitges assoleix, de moment, en el que portem de segona volta, 6 victòries i una única derrota. Es consolida la part alta, segona posició. Dissabte que ve té un partit també important, perquè ve el Ripollet, equip que es troba amb les mateixes victòries i derrotes que els sitgetans, és a dir, 15-7, per tant, rival directe, però les sensacions, sempre parlem de sensacions, les que ofereix hores d'ara l'equip són molt bones. Tant és així que, repetim una miqueta el que ja diguem divendres, objectiu, salvar la categoria, sí, però ara que estem aquí dalt, ho hem d'aprofitar. I no descartem que l'equip pugui donar doncs, un salt de qualitat de cara a la propera temporada i ser a Copa Catalunya. Pas a pas. 51-74, com dèiem, va guanyar el bàsquet Sitges amb els parcials que va aconseguir, que van ser de 10-24 el primer període, 11-18 el segon, 23-12 el tercer i 7-20 el quart i definitiu. Màxim anotador del match va ser, en aquest cas, compartit Àlex Rodríguez i Isaías Peret, tots dos amb 13 punts. Estàvem acostumats a que jugadors com Xavi Sabater i Mauro Pérez s'enduessin doncs, una setmana més aquest títol honorífic de màxims anotadors. Bé, el Xavi Sabater es va quedar amb 9 punts i el Mauro amb 6. En qualsevol cas, victòria que situa el Sitges, com diguem, segon a la classificació i bé, amb opcions totalment obertes per seguir lluitant per pujar de categoria. Com dèiem, el Ripollet, proper rival del Sitges, dissabte a partir de les 6 de la tarda aquí al pavelló de Pinsbens. Altres resultats dels equips sèniors del Sitges, doncs, per exemple, destacar que el sènior B es va imposar per 52-66 a la pista de la Lenya de l'Hospitalet. Per tant, el Sitges, el sènior B, segueix líder amb 18 victòries i una única derrota, i també la victòria del sènior femení, que va guanyar 84-49 al Xamba Vilafranca. Per tant, un nou pas cap a l'ascens per les noies d'Òscar Quesada i Fran Borrego. Minutets per arribar al punt de les 5 de la tarda. Hoquei patins. Llàstima que el Club Patí Sitges va acabar perdent el partit de dissabte a Pinsbens, 5-6 davant el Valls, Toni.
Sí, llàstima.
No sabem si aquest resultat pot acabar condemnant, esperem que no, el Patí, perquè ara, aquest matí, allò mirant calendari, el que queda són 6 jornades, hi ha enfrontaments directes, descansaran tant el Sitges com el Valls com el Molins A. Per cert, s'ha d'anar a Molins aquest proper cap de setmana, i s'hauria d'intentar no perdre.
Sí.
Ja no dic guanyar, no perdre.
Sí, no perdre. Home, si es guanya...
Home,
Seria sí, fundamental,
fantàstic,
no?
Seria fantàstic.
El que passa que és molt complicat, però bé, no és impossible, no? Però clar, és que el Sitges tenia 3 partits, en aquests 3 partits tenia que aconseguir com a mínim sumar 3 punts. Tu no sumes aquests 3 punts i jo veig malament que el Sitges doncs acabi al final pujant. Per això té que guanyar com a mínim d'aquests 3 partits 3 punts, i aquests 3 punts ara per ara passen a Molins de Rei.
Has de perdre el Ripollet, has de perdre dissabte, com dèiem,
a Valls,
amb el Valls,
que jo pensava que aquí es podia guanyar.
Un partit complicat, un partit que per mi s'acaba decidint en el moment que expulsen el Carles Busquet, deixa l'equip amb 3 a la pista, 3 i el porter, evidentment, això ho aprofita el Valls. Tot i així, amb 3, Xavi Guerrero aconsegueix empatar el partit, situar el marcador 5-5, i al final el Valls va rematar la feina aconseguint el seu 6è gol. És una derrota que esperem no tingui masses conseqüències, tot i que de moment deixa el club de Sitges fora de les posicions d'ascens. El Sitges ara és tercer amb 38 punts, a 3 del Valls, que es col·loca segon, i a 4 del Molins A, que en té 42, que és líder. El Molins A, que va guanyar el seu partit, déu-n'hi-do, molt ajustat, 3-4 a la pista del Santa Perpètua.
Sí.
Queden 6 jornades. D'aquestes 6 jornades, doncs, hi han partits una mica de tot. Important, com deia el Toni, que l'equip sigui capaç de guanyar o d'intentar no perdre a la pista del Molins de Rei A, aquest proper diumenge, al migdia. Una jornada en què el Valls rep el Premià i el Ripollet. No descarto el Ripollet, aquí he ficat el Ripollet, o el torno a ficar, perquè evidentment el Ripollet ara s'ha situat quart, de fet es manté quart, però a només un punt del club Petit Sitges.
Sí, clar, ell, una vegada va guanyar el Sitges, sabia que entrava.
Entrava, sí, eh? Sí.
Si no hagués guanyat el Sitges, quedava descartat, perquè ja no tenia temps de pujar-se a aquest tren del final del campionat. Com el va guanyar, doncs encara té cabuda dintre d'aquests. I tenen en compte una cosa, entre ells tenen que jugar. El Ripollet ja ha fet part de la feina, guanyar el Sitges. Si guanya algun punt de los dos partits que li queden per jugar entre rivals directes com el Molins de Rei o Valls, doncs té moltes opcions, eh?
Dates claus, Toni, que jo entenc que són claus. Per exemple, parlaves dels enfrontaments directes. Tenim un Valls-Ripollet el 29 de març. Val?
Uh-huh.
Aquest seria un primer partit clau, tot i que aquella mateixa jornada el club de Sitges, atenció, perquè visita Mataró.
El partit més difícil que li queda després de Molins de Rei.
Sí, senyor, estem d'acord. Un altre partit clau, 4 d'abril, Ripollet-Molins A. Aquella jornada coincideix, a més, que descansa el Valls. Val? Següent jornada, 12 d'abril, descansa el club Petit Sitges. I tenim un Molins A-Valls. Val?
Sí.
I anem ja a l'última jornada, la del 3 de maig. Aquella última jornada, descansa el Molins A. El Sitges rep el Barberà. El Valls té un partit fàcil perquè rep el Molins B, i hi ha un Ripollet-Mataró.
Sí.
Aquests enfrontaments els posem allò una miqueta en vermell.
Sí, eh? Sí,
els,
és que...
Els que creiem que poden ser...
El Mataró pot fer mal, sí, pot fer mal. Però clar, tot això va molt bé, eh? Tots aquests números quadren...
Són especulació pura i dura, eh?
Sí, però aquí quadren sempre que el Sitges pugui sumar, perquè tu imagina, el Sitges no suma el dissabte que ve, i doncs clar, el Sitges queda totalment despenxat.
El Molins li trauria, doncs, 4, 3, 7 punts.
7 punts?
7 punts.
Que són dos partits i mig,
sí.
I queden 7 jornades, jornades.
6 jornades, quedaria una menys, quedarien 5, amb 15 punts per disputa, tenint en compte que són menys perquè tu descanses.
Clar, per això, clar, tindries 3 partits per guanyar dos partits i mig.
Sí.
Ho tindries molt complicat. Tot passa per guanyar Molins de Rei. Tu guanyes a Molins de Rei i te col·loques allà,
amb
ells.
Sí, el panorama
donaria
un gir.
Que les hòsties que se fotin entre ells, la castanya que se fotin entre ells, tu surti beneficiat. Però per això tens que guanyar. No has guanyat a Ripollet, no has guanyat al Valls, ara tens que fer-lo a Molins. Si no ho fas a Molins, per mi el Sitges perd totes les opcions.
La setmana que ve, atenció, hi ha un Monjos-Valls.
Sí, també és un partit molt interessant.
Sí.
Molt interessant, perquè el Monjo és capaç de tot. És un molt bon equip, està molt ben entrenat, amb un entrenador que té experiència, i pot guanyar el Valls. Tampoc vaig veure allò un super Valls.
No, un superequip no.
Jo penso que amb l'Isaac a la pista ara estaríem parlant d'un altre resultat, segur. perquè, clar, és un jugador que es nota moltíssim.
Uh-huh. Aquesta és la situació. I la llàstima, repeteixo, és haver perdut aquests dos últims partits.
Clar.
Un a Ripollet i l'altre dia aquí a Malvalls.
Clar, perquè t'obliga a anar a guanyar.
Ripollet pots anar i pots perdre, evidentment,
sí,
però
guanyar
no,
aquest...
no dic que el Valls vingui i faci el que ja va fer, que és guanyar-te. No dic que això no pugui passar, evidentment.
Ja, pot passar perquè ha
pot
passat.
Pot passar perquè el Valls també està com tu, està clar, per ser l'any que ve a primera catalana.
Però juga a la teva pista.
Evidentment,
sí, sí. I el que coneix la teva pista és tu.
El factor pista, en aquest cas...
Té que ser interessant.
I un Nadal també per tenir en compte. De moment, amb el Valls... La Verà has perdut, perquè vas empatar allà i has perdut aquí.
Clar, i amb el Ripollet també.
I amb el Ripollet has perdut els dos.
Clar.
Per tant, de moment, sí que pots guanyar-li la Verà al Molins, si com a mínim el guanyes.
Però clar, tens que guanyar-lo, sí, estàs obligat a guanyar-lo allà. Ah, perquè clar, tu tenies el partit del Valls. Jo ja comptava en que podia perdre Ripollet i que podia perdre Molins,
sí, sí.
Però guanyar de Valls, sí, el sí. d'aquí, contra el Valls, però s'ha perdut.
En fi, sis jornades apassionants són les que queden,
Sí.
Que les viurem molt, molt, molt de prop, molt
sí,
de prop.
Sí.
Ho deixem aquí, pràcticament arribem a les 5. Toni, gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies també per la seva atenció, per fer-nos confiança un dia més. Tornem dimecres a partir de les 4 a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Bona tarda.